És l'autor d'aquest renom, el Felipe Juan. Sí, pregunta-li al Barra, a veure què et diu.
Doncs mira, no m'havia ni...
Tot està connectat,
No m'havia comentat, ja li diré. Laura, fins demà.
Vinga, fins demà.
Adéu. Rafa Mora, parada, Rafa Mora, que te desmayaste encima d'ell.
Sí, en Supervivientes, que estuve un bajón y me caí.
Tengo fuerza. Necesito comer algo. Necesito comer, no tengo fuerza, tío.
Y aquí me caigo. Toma.
Epa.
¿Qué te pasa?
Parada.
Ya Rafa Mora es el que quita.
Parada. Me dijo, ay, por
porque
favor.
Es macho.
Ay, por favor, lástima que no me hiciera
boca. Son las 6, obrim líneas amb els serveis informatius. Hola, bona tarda.
Bueno,
Adrià, és que no tenia el dona pas. No sabia si volies començar per la meteorologia, per... Sí, ja ho sé, Esther, que hi és, ja ho sé, però no tenia el dona pas del dona... no sabia exactament amb què volien obrir, i ara ja ho he vist. A banda del terratrèmol, que seguim amb el focus posat, comencem amb les carreteres del país molt complicades per la neu.
Sí, hi ha 16 trams afectats precisament per la neu i 5 vies tallades. A més, encara continuen les retencions en carreteres com la P7 o la C-17 per diversos accidents de trànsit. Sapiguem l'última hora. Servei Català de Trànsit. Fins ara, què?
Doncs en aquests moments es comencen situant els principals accessos a Barcelona, on hi ha hagut un accident a l'autopista P7 a l'altura de Castellbisbal. En aquest punt encara només hi ha un carril obert en sentit Tarragona i provoca retencions de 6 quilòmetres des de l'altura de Sant Cugat, i també hi ha afectació per aquesta incidència a la B23 des de Molins de Rei a l'autopista P7 a Martorell i a l'autovia 2 entre Castellbisbal i Abrera en sentit Lleida de la zona del Vallès. A la C58 també observem per càmeres una situació viària força complicada amb aturades entre Ripoll i el nus de la Trinitat. Pel que fa a les afectacions per neus, en aquests moments hem de destacar que hi ha 16 trams afectats, 5 detallats i 10 amb cadenes, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. La bona notícia és que s'ha reobert la C-17 i també el túnel de Bracons, i en aquests moments a la xarxa viària principal hi ha afectades vies com la Nacional 260 amb circulació amb cadenes entre Riudaura i Ripoll, i també la C-38 amb cadenes a Sant Joan de les Abadeses. De moment això és el més destacat, molta precaució.
Doncs bé, Protecció Civil demana comprovar l'estat de les carreteres abans de sortir de casa i així evitar les zones on s'ha acumulat més neu. En parlava a RAC1 la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
Compte amb la conducció. Abans de desplaçar-nos, mirem bé la viabilitat d'acostar-nos a la zona on vulguem anar. Anar amb molta cura si ens hem de desplaçar en aquestes zones i obeir les instruccions que ens indiquin les autoritats i anar preparats. I si no calgués avui desplaçar-nos, doncs és un dia millor per poder veure doncs, la neu i la pluja des de la finestra.
A més de la neu, avui també cal tenir un ull posat al vent, que ha colpejat amb força la zona litoral del país, amb onades que han arribat als 9 metres i han obligat a tancar els passejos marítims d'algunes ciutats, com Badalona o Platja d'Aro. Sapiguem quina és la situació del temps ara mateix i com ha d'evolucionar al llarg de la tarda i de la nit a Valqueral.
Doncs de mica en mica les precipitacions en molts sectors del nord de les comarques de Barcelona, àrea d'Osona, aquesta zona també que balla entre les comarques de Barcelona i comarques de Girona, la precipitació ha anat a menys, però continua afectant. Hi tenim, per exemple, neu que continua caient cap al Ripollès, a algunes zones una mica altes ja de la Garrotxa, ja no neva amb cotes baixes com ho ha fet al llarg de la tarda a la comarca de la Garrotxa. A Sant Pau de Segúries, al Ripollès, portaven una mica més d'un pam de neu i en gruixos de 7 a 10, 12 centímetres en zones una mica altes doncs, de la selva, del cap a àrees del Moianès, nord de la comarca d'Osona, zones altes de la comarca d'Osona, i ara mateix les precipitacions més importants centrades en sectors de la Catalunya Central, àrees de l'Anoia, també sud de la Segarra, per tant, aquestes zones de l'altiplà central, aquí amb una cota de neu de 700 a 800 metres. Per tant, precaució en zones una mica altes d'aquests sectors de l'interior del país, que la neu pot caure amb ganes. També van arribar amb precipitacions cap al Pla de Lleida, més minses, i cap al sud del país. En les properes hores s'han de concentrar, sobretot, cap a les comarques de Tarragona, Pla de Lleida, aquí les menys importants, i també sud de les comarques de Barcelona, les precipitacions aniran abandonant el nord del país i, de fet, cap al final del dia la majoria aniran desapareixent. Demà matí, alguns ruixats dispersos poc importants a les comarques de Girona, encara, sobretot zones interiors, encara cota de neu de 600 a 800 metres, i al llarg de la tarda, diferència avui que tenim precipitacions en molts casos més continuades, doncs demà a la tarda parlarem de ruixats de manera dispersa en sectors interiors de Catalunya amb una cota de neu de 800 a 1.000 metres, 800 metres en la majoria dels casos, menys vents al litoral i menys temporal de mar, tot i que encara la mar continuarà molt remoguda i es mantindrà l'ambient de rigorós hivern, més que primeres hores, que no tindrem tampoc una matina especialment freda, al migdia l'ambient continuarà de ple hivern, tot i que puja una mica les temperatures.
I ara anem cap a Turquia perquè allà ja és fosc i a aquesta hora s'aturen bona part de les tasques de recerca a les zones afectades pel terratrèmol d'ahir. Segons el balanç provisional, hi ha 5.200 morts i desenes de milers de persones que s'han quedat sense casa i que fan nit on poden, dins els seus cotxes o els poliesportius o refugis que ha habilitat el govern. Des de la ciutat turca d'Osmania, enviat especial, Jordi Armenteras.
Sí, l'arribada de la nit ho complica absolutament tot. A la falta d'equips humans i d'emergència s'hi suma ara la falta de llum. Hi ha molts edificis esfondrats on s'hi ha anat treballant durant tot el dia, però que ara és impossible de fer-ho. No hi ha equips electrògens suficients per arribar a tot arreu. En aquesta ciutat d'Osmanilla, de 180.000 habitants, no hi ha llum ni aigua. El centre i els pocs comerços oberts funcionen amb equips electrògens. Els que han obert durant tot el dia han quedat buits de queviures. I en tota aquesta situació hi ha milers de persones que faran nit en parcs, en tendes, en campaments, perquè no volen ni poden tornar a casa seva. Hi ha milers d'edificis que han aguantat els dos terratrèmols, però amb l'estructura molt tocada i, òbviament, amb la por que significa poder tornar a casa en aquesta situació.
I per cert, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que els efectius de rescat de la unitat militar d'emergències ja són a la base aèria d'Incirlik, preparats per començar a treballar sobre el terreny. Van arribar ahir a Turquia, però a causa de l'elevat trànsit aeri els van desviar a l'aeroport d'Anatòlia. Són 95 efectius i 8 gossos que han arribat en dos avions de l'exèrcit de l'aire. I a Irene Montero defensa la llei del només sí és sí i demana que el govern espanyol la implementi com més aviat millor. La ministra d'Igualtat ho acaba de dir des de la sessió de control al Senat, on no s'ha referit directament a la polèmica reforma que proposa el PSOE. Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Montero manté que la llei del només sí és sí té bons fonaments i denuncia l'ofensiva del PP contra aquest text. Ho ha dit fa uns minuts davant la resta de ministres socialistes i com a resposta a una pregunta dels populars al Senat.
El problema que tenemos en este país, hasta la aprobación de la ley solo sí es sí, señoría, no es solo que, por supuesto, que haya jueces que les bajen penas a agresores sexuales. El problema que tenemos es que la mayoría de los agresores sexuales en este país no han pisado un juzgado en su vida. Ustedes están liderando esta ofensiva contra la ley. Un Partido Popular que deja tiritando los presupuestos de lucha contra las violencias machistas cuando gobierna.
Montero, per cert, no ha volgut aclarir si ha parlat de la reforma amb Pedro Sánchez i s'ha limitat a insistir que cal defensar el model on el consentiment és el pal de paller de la llei.
I un últim punt en cultura abans d'acabar. L'últim comiat a Josep Maria Espinar serà demà a les 12 del migdia. El funeral d'un dels noms en majúscules de la literatura catalana tindrà lloc al tanatori Sancho de Ávila de Barcelona. Això després que al llarg de tot el dia d'avui centenars de persones hagin passat per la capella ardent que està instal·lada al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Entre ells, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i altres cares conegudes de la política catalana, com Jordi Pujol, Artur Mas o Ada Colau. Espinàs, recordem, va morir diumenge als 95 anys. I ara els esports, amb en Miquel Agut.
L'Espanyol confirma que José Lu té una lesió als isquiotibials de la cama esquerra. Tot i que el club no n'especifica el temps de baixa, es preveu que pugui ser de diverses setmanes. D'altra banda, l'Argentina, l'Uruguai, Xile i Paraguai han fet oficial aquesta tarda la candidatura conjunta per organitzar el Mundial de Futbol Masculí del 2030 i encara s'hi podria afegir Bolívia. La FIFA prendrà la decisió a finals de l'any que ve. I hi ha tres candidatures més, l'europea, amb Espanya, Portugal i Ucraïna, la que han presentat l'Aràbia Saudita, Egipte i Grècia, i la de l'únic país que representa candidatura en solitari, el Marroc. Precisament, el Marroc és on avui comencen a disputar-se les semifinals del Mundial de Clubs amb el partit entre el Flamengo brasiler i l'Al Hilal Saudita a partir de les 8. Demà serà el torn del Madrid contra l'Al Ahly d'Egipte. Precisament a la prèvia del partit, Carlo Ancelotti, tècnic blanc, ha elevat el to en defensa de Vinícius. Diu que que no és just culpar-lo per les actituds que mostra al camp i que cal assenyalar, en tot cas, els qui l'insulten tant dins com fora del camp. I tanquem amb una doble previsió, perquè hi ha partit de bàsquet per la penya, que rep l'Ulm d'Alemanya a 8:45 del vespre a l'Eurocup, i en handbol, mitja hora més tard, a 8:45, el Granollers es juga l'accés als vuitens de final de la Lliga Europea, cosa que aconseguirà si guanya a casa contra el Balaton Foradi hongarès.
Això és tot. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
RAC 1. Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Navajas, el último Mecano, l'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Tornem a ser amb vosaltres. 3 minuts, arribarem a 6:45 del vespre. Tenim cita a aquesta hora, com cada dimarts. Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Molt bé. Una tarda de sofà, tele i manta, com sí. Diu el patrocinador de la...
Sí, sí, exacte.
I llar de foc. De la secció, eh?
I llar de foc, que és la que hem instal·lat aquí a l'estudi de RAC1. Bueno, hem instal·lat, a veure, amb una pantalla. No fas crítica Planes de llars de foc a la tele?
Sí, senyor. Ja vaig... No, que la vaig fer fa anys, de totes les varietats de llars de foc que podies trobar a les plataformes. Molt variades i explicant doncs els gustos que podia tenir cadascú, perquè fins i tot hi ha la variant d'un bidó metàl·lic, saps aquells de sota el pont on la gent sí. Acaba fent foc, doncs fins i tot pots triar bidó metàl·lic, bidó de llauna.
Escolta, Planes, quan la vas fer aquesta crítica?
Jo diria que deu fer un parell o tres de Nadals.
Bueno, doncs ja la buscarem, perquè avui portem tota la tarda anar remenant aquí amb el senyor Santa Susana a la llar de foc. Ens l'ha canviat ja 3 o 4 cops. Ara, no sé si vas trobar alguna que la llar de foc, a mesura que evoluciona, o sigui, la fusta, el tronc, es va consumint. Perquè totes les que hem trobat és un bucle i el tronc
no acaba,
ínfo.
No
es crema.
Sí. No ho recordo, sincerament.
Jo diria que aquesta seria autèntica, perquè cau en xispa a terra...
No, aquesta, perdoni, està igual. El tronc, els que tenim la sort de poder fer una mica de llar de foc, ja li dic jo que la fusta es consumeix. Sí.
Vols dir que no és de veritat, aquesta?
No, estem badant tota la tarda. Bueno, tenim
la llavor. És que és hipnòtic, eh? Foc, sí, sí, perquè
sí,
veieu.
Sí, sí, és el que deia la Mònica Planes. Tenim tarda de sofà, de manta, de llar de foc, si pot ser d'un ditet de whisky o de
té,
sí, el que vulgueu. Bueno, anem al que ha estat el documental d'aquesta setmana triat per Mònica Planes, que és Pamela a Love Story. De què estem parlant o de qui estem parlant?
Doncs de Pamela Anderson, que ha decidit explicar la seva pròpia història des del seu punt de vista. De fet, l'eslògan de la sèrie és: ella va definir una dècada, ara es definirà a si mateixa. Doncs el que fa és exactament això, s'apropia de la seva pròpia història i la pot explicar ella, perquè no sé quina imatge teníeu vosaltres d'aquesta dona, però jo tinc la sensació que només havia vist els seus pits i a ella els pòsters de molts tallers mecànics, sí, on entraves i així,
sí, sí,
però no m'havia plantejat mai quina història tenia aquesta senyora.
No sé, a mi me da igual, però m'interessa el pòster i que guapa
i que surt ahí, surt ahí con la... Aquest riu,
per això, per això, la... disculpi, per això hauria de veure
no
aquest documental.
Acabat, que no havia acabat,
ah, perdoni.
Que surt ahí con lo de Vigilante de la Playa.
Sí, sí, va, digues, Mònica, perquè... Clar.
Sí, doncs bé, aquest seria el públic que de durant uns anys...
Sí, sí.
Diguem,
el públic de...
se la mirava.
Sí, el públic del, de Pamela Anderson, sí.
Que ja hem vist que té nivell, bueno,
sí,
o té un nivell,
sí,
i ara diguem que qui estigui interessat...
I ella té dos nivells que...
Va, per favor, home!
Va,
ja. Home, ja està bé.
Per favor. Que, per cert, en el documental... No, anava a dir que és una de les qüestions que tractes, que tracta ella, els seus pits.
Sí, totalment. Ella, de fet, diu que durant molts anys es va sentir que era l'acompanyant dels seus pits. O sigui, que els seus pits era el que importava a la gent i que ella només feia que acompanyar-los.
És molt bona aquesta frase, eh?
L'acompanyant dels... ella ho diu...
És boníssima.
és tràgic, però sí. De fet, la sèrie defineix molt el que van ser els 90, una època de sexualització màxima de les dones. Es venia com un alliberament de la dona, però era un fals empoderament, perquè al capdavall el que es venia era el seu cos i les convertia en objecte. El director del documental va buscar la Pamela Anderson a casa seva, a la seva illa natal. Ella va néixer a Ladysmith, que és una diminuta localitat a Vancouver Island. Vancouver Island és com un arxipèlag que hi ha d'illes davant de la ciutat de Vancouver, val? I ella viu allà, és un lloc molt tranquil, viu molt relaxada, viu a prop de la seva mare, i en el documental comença que en el primer minut la veiem a ella moure's per l'exterior d'aquesta casa i només ens l'ensenyen d'esquena, només veiem el seu cos i li reconeixem la silueta, els cabells rossos, però no li ensenyen la cara. En certa manera és una manera de que la identifiquem amb quin era aquell personatge i amb crear aquest impacte de com és la Pamela Anderson, que recordem tots de fa anys, dels Vigilantes de la Playa, dels pòsters, de les revistes del Playboy, i de cop, quan ella ja entra a casa, està relaxada i recupera unes cintes de vídeo, un altre objecte que tindrà molta relació amb la seva història, llavors sí, ens ensenyen com és ara la Pamela Anderson, amb 55 anys, sense maquillar, ella ha volgut sortir amb la cara neta i mostrant-se tal i com és i no tal i com l'ensenyaven les revistes i els mitjans de comunicació. I en el documental es combinen aquestes entrevistes amb Pamela Anderson amb la lectura dels seus diaris personals, que és una de les coses que a mi em va sorprendre més de Pamela Anderson, i és que té caixes i caixes plenes dels seus diaris personals que escrivia cada dia i on ella expressava doncs, el que sentia davant dels esdeveniments que vivia. Ho va fer des de molt petita i ho ha fet durant molts anys. I ara és un material que és or per aquest documental. I el que comença explicant és la seva infantesa, i una infantesa tràgica. No sé, Toni, tu que has vist el documental, si no et vas quedar una mica corprès, perquè de cop aquesta història com de la infantesa entra com molt de sobte i molt tràgic, la tragèdia és com molt precipitada, no?
Sí, sí. Podem, si et sembla, començar el primer fragment del que era... Pamela Anderson, la seva infantesa, la deixaven amb un cangur, no sé si era una cangur o...
Una cangur,
i els pares la deixaven amb la cangur, Després parlarem dels pares, que també tenen un capítol a part.
Pela,
sí. I això és el que passava amb la cangur.
Tenia una canguro y mis padres pensaban que era buenísima porque siempre traía regalos, pero en realidad abusaba sexualmente de mí. Sufrí entre 3 y 4 años de abusos. Me decía que no se lo contara a mis padres. Intenté proteger a mi hermano, intenté matarla. Traté de clavarle un bastón de caramelo en el corazón. Le dije que quería que se muriera. Al día siguiente falleció en un accidente de tráfico. Pensé que la había matado con mi mente y que no podía contarlo.
Jesús.
És molt bèstia aquesta primera història.
Això només per
sobretot
començar.
Per aquest... Exacte. I com això determinarà, tens la sensació que determinarà molt la seva vida. Ella precisament no volia explicar-ho als seus pares perquè considerava que els seus pares ja tenien prous problemes i aquí és on entren a quin paper tenien els seus pares a la seva vida, que era una gent que constantment s'estaven barallant, tirant-se els plats pel cap i després amb unes reconciliacions potser excessivament explícites davant dels fills. I després, amb només 12 anys, la Pamela Anderson pateix una violació.
Tendría 12.
Perdona, per un noi de 25 anys.
Tendría 12 o 13 años. Y una amiga mía se pirraba por un chico mucho mayor que nosotras. Fuimos al piso de un amigo. Ella subió con el chico que le gustaba. Me puse a jugar al backgammon con su amigo abajo mientras la esperaba. Jugamos un rato hasta que me dijo: necesito un masaje. Él tenía 25 y yo 12. Me violó. Pensé que había sido culpa mía. Mi madre siempre estaba llorando por mi padre. No podía soportar hacerle más daño, así que no se lo conté a ella ni a nadie. Intenté olvidarlo, pero era como si lo llevase tatuado. Tenía el mensaje "he tenido relaciones sexuales" grabado en la frente cuando no quería que nadie supiera que lo había hecho.
A tot això parlàvem dels pares, com tu dius, Mònica, permanentment s'estan barallant fins a l'extrem. El pare és un pinta, el pare de Pamela Anderson és un jugador de pòquer que, per cert, fa una primera aparició en el documental i després no apareix més.
Sí,
una mica estrany.
És una mica estrany perquè els pares continuen junts, sí, malgrat tot aquest drama.
Ella sí que surt durant tot el documental amb la mare, que a més sí, fins i tot va a casa la mare i cuinen juntes i parla la mare, que la mare també hi ha alguns moments que en fi, que la veus que potser, bueno, és una mica allò de vive la vida, però el que és el pare per vive la vida, perquè no, finalment no va exercir cap control sobre la seva filla, sinó que li va deixar fer tot el que vulgués. Però el pare, clar, jugador de pòquer, vividor, maltractador, maltractava la seva dona, maltractava els seus fills, i el que deia la Mònica Planas, després venia la reconciliació amb sexe explícit davant dels fills, no? Unes coses una mica...
Sòrdides,
exacte. I aquest és, diguéssim, el punt d'arrencar el punt d'arrencada de la vida de Pamela Anderson. A partir d'aquí, el documental continua.
Exacte. Ella, totes les circumstàncies que sembla viure a partir d'aquest moment, quan s'independitza i decideix marxar de casa, sembla que sempre hagin de tenir un vessant tràgic. Explica quan marxa de casa per anar a viure a Vancouver.
Tomé el ferry y llegué y conocí a alguien. Me fui a vivir con él. Él tenía una aventura con alguien. Y cuando ves a tu novio lavarse el pene en el lavabo, eso es una señal de que está con otra persona. Yo escribí: lavándose el pene en el lavabo, sospechoso. Me hace gracia, pero en aquel momento estás horrorizada.
Bé, ja heu vist que dona un consell. Si veieu que algú fa això a prop vostre, ja sabeu que heu de sospitar.
Sospechoso, ho diu, Sospechoso.
Si veieu que algú fa això, penseu que hi ha algun motiu al darrere. Jo m'he dit veure
desodorant en el pubi.
No, en aquest cas se'l renta. Bueno, digues.
De Vancouver, ella... va a un estadi, a aquests típics estadis on hi ha un partit de futbol americà i on les càmeres graven el públic i l'ensenyen per la pantalla. Ella hi va amb un amic que treballa per una empresa i porta la samarreta de propaganda d'aquella empresa. Què passa? Que en un determinat moment la càmera l'enfoca a ella perquè és una noia molt maca i ella saluda a la càmera i aquella empresa se n'adona que la noia és tan maca que volen que formi part de la seva publicitat, d'un anunci. I és precisament aquest anunci, una fotografia d'ella en una piscina, la que catapultarà la carrera de Pamela Anderson. És a dir, a partir d'aquí podrà viatjar a Los Angeles i tindrà una oportunitat per la revista Playboy i arriba a la mansió de Hugh Hefner.
Atenció,
que aquí hi ha una part...
Sí, sí.
Terrible.
Digues.
Noia,
la mansió
que...
de Hugh Hefner, pensa malament
i encara queda curt. Exacte, i encara serà
només pitjor. Amb els apunts que van explicant en el documental d'aquesta mansió, que tothom la veia com... No, és un lloc on fan unes festes, i jo vaig quedar horroritzat. Ah, per cert, que ella explica que s'hi va trobar, entre d'altres, amb Simpen i un grapat d'actors de Hollywood, vull dir que...
Sí, sí, molta droga.
Exacte.
Molta droga, a tot d'actors de Hollywood que anaven a passar allà l'estona, i tot de noies acarretades que arribaven amb camions i que allà tothom, totes tenien el seu moment, la seva oportunitat d'entrar en aquesta mena de fàbriques de dones objectes per treure'n benefici. Allà la tenyeixen de ros, ella explica que el primer que fan és tenyir-li de ros, una cosa que ella agraeix, ella se sent molt identificada amb el ros del seu cabell, però explica clarament que li van fer tenyir només arribar, i l'ensinistren amb quina serà tota aquesta cosificació sexual. Ella es converteix en model de Playboy i al principi explica que li costava molt adaptar-se.
De joven era terriblemente tímida. Odiaba mi cuerpo. Recuerdo haber visto los números de Playboy que tenía mi padre. Los escondía bajo sus tebeos del Pato Donald, pero yo los veía y pensaba, estas mujeres son preciosas, ¿por qué no me parezco? Siempre me encantaron las personas guapas en el instituto, pero nunca pensé que yo fuera una de ellas. Debido a todas las cosas que había sufrido de niña, mi cuerpo me causaba mucha vergüenza por lo que me había pasado.
Bé, recordem que estem parlant de Pamela Anderson. Estem a la mansió de Hefner, aquesta mansió on, bueno, a més, expliquen que hi havia festes 24 hores, o sigui, també una mica com Froilán el podríem incorporar en aquestes festes. O sigui, festes, drogues...
Era
un non-stop. 24 hores sempre hi havia mandanga en funcionament.
Un jardí, una font, unes piscines...
Non-stop.
I constantment, totes les... I moltes habitacions, per descomptat, en aquestes habitacions...
Ara
llega
uno, ahora sale otro. Venga.
Ah, exacte. I era això, una fàbrica. Això és el que experimenta Pamela Anderson en la primera sessió de fotos a la que se sotmet.
Cuando llegué a la sesión de fotos de Playboy pensé, ¿por qué esta maldita timidez me paraliza? Estoy harta de todo este pasado que me ha creado tanta inseguridad. Es como una prisión y tengo que fugarme. Desde la primera foto me sentí como si estuviera lanzándome por un puente y cayendo, y oí el clic de la cámara. Fue la primera vez que sentí que me había liberado de algo.
Y el canvi es inmediat.
Sesión de fotos. Tímida al principio. Al final de la semana había que pararme para que no saliera corriendo por la puerta desnuda.
És ella sent que es produeix aquesta transformació i aquest empoderament que li suposa.
Es recuerdo que en un momento dado estaba en la fuente chapoteando ligera de ropa. Sentí la seda y me la pegué a la piel. Me puso la carne de gallina y entonces sentí... Allí fue donde nació una mujer indómita. Sentí que aquello era una especie de salida hacia otro mundo. Iba a tomar las riendas de mi propia sexualidad, a recuperar mi poder, y lo hice a lo grande.
Aquí és,
aquí és on neix aquesta... Aquí neix la Pamela Anderson que tots hem vist, que vam conèixer a la tele, a les revistes, als mitjans de comunicació, i on ella se sent una persona nova, diferent i deslligada de tot aquest pes traumàtic que tenia en el passat, no? I se n'adona també que la seva fama està lligada als seus pits, el que dèiem abans, sí. No? L'acompanyant dels seus pits.
Ella, Mònica, se'ls opera perquè es veu amb la resta de dones que hi ha aquí a la mansió aquesta del Hefner, de Playboy, i totes tenen uns pits exuberants, i on ella decideix per... Com que es veu en aquest... O sigui, ella considera que està un esglau per sota de la resta, diu, doncs jo també... m'afegeixo i exacte, sí. I em faig una operació dels pits.
Sí, sí, que de fet ella, en certa manera, li diuen que s'ho faci com una cosa normal, sí. A fer-se per estar en aquest món, no? Per tant, ella ho assumeix com una solució més per tirar endavant amb la seva carrera, no? I així ho assumeix, i per tant ella ho integra amb una normalitat, sí, sí. Extraordinària. Ella comenta que això, la importància d'aquests pits, i veurem com en el documental hi ha un seguit de muntatge d'entrevistes i de que li fan en els late shows i en els programes d'entrevistes als Estats Units, on sobretot tots presentats pràcticament per homes, i que sempre li estan preguntant
tots. No, crec, sí. Que la majoria, els late nights, són tots homes i tots fan la mateixa, inclús em va sorprendre veure a Larry King, teòricament periodista, que no, en fi, que no estava per fer humor.
No és el que va fer a l'Aznar.
Sí, doncs que també li pregunta pel mateix, Mònica.
Sí, sí, tots li pregunten pels pits, i ella explica el record que té d'aquestes experiències.
No sé por qué interesa tanto. Me parece bastante grosero hacerles esas preguntas a las mujeres. Tiene que haber un límite que no se debe cruzar. Pero siempre esperé que surgiera algo que me permitiera hacer algo más interesante para los demás.
Però perdoneu un segon, aquí, només en la primera setmana d'estar amb això dels Playboys, ja li van dir, opérate ja... I
bueno, és clar, perquè estava, li van dir, si tu vols... Després li ofereixen seguir a la mansió com a conejito, de quedar-se allà, de conillet, sí, Playboy. Sí, sí. Aleshores, si ja vol accedir a més treballs després de la sessió fotogràfica,
claro.
Que fa amb Playboy...
A primer fan una sessió normal.
Sí, i després li diuen, si tu vols continuar treballant, una de les coses que hauries, sí, que podries fer, i ella ho considera que per estar a l'alçada de la resta és fer-se
la setmana, ja,
l'augment de pits. Sí. Bueno, la setmana.
Sí, sí, les primeres setmanes, sí, a les tallar, sí, sí. És com si les transformessin a totes i les els donessin com un patró de tenyir-te d'arròs, operar-te els pits i com donar-los la forma del que ha de ser una noia Playboy. Aquestes entrevistes les aconsegueix a partir del moment que ella és portada de Playboy i diem que salta la fama, té molt èxit, és una portada que té molta repercussió, i és a partir del moment que Pamela Anderson crida l'atenció a tots aquests senyors. Fins i tot n'hi ha un que li diu, tu qui voldries ser? Diu, jo voldria ser tu. Diu, i per què? Diu, perquè així et podria donar la llauna a tu preguntant-te pels teus pits, no? És aquesta sensació de que tots els homes li estan preguntant pel mateix. Com que tots se centren als seus pits, ella comença a tenir el somni de voler fer alguna cosa més interessant. I quan diu més interessant vol dir convertir-se en actriu. I rep l'oferta de fer al cap d'un temps Los Vigilantes de la Playa.
Ah, sí, sí. La feia jo en Antena 3.
Home, i tant, aquelles carreres a càmera lenta per la platja al costat de les onades.
Per favor, no cal aquest riure fastigós. És que em posa...
Bé,
mira, és que em poso agressiva i tot, perquè em poso molt nerviosa, aquest home. Me lo aguanto.
Pues ya me hubiera gustado a mí ser vigilante de la playa.
Hombre.
A tu t'hauria agradat?
Me lo aguanto.
No, encara hi ets a temps,
però aquí, a la Barceloneta. Digues,
ella, ella és una feina que gaudeix molt fent-la, s'ho passa molt bé, i comença a ser un lloc on ella coneixerà molts dels homes amb qui començarà a tenir relacions i trobar parelles, que, com veurem en el documental, el fet d'enamorar-se, de trobar parella, de casar-se, la seva relació amb els homes serà un dels eixos principals de la seva vida. Ella explica això sobre el fet d'enamorar-se i de la relació amb els homes.
No eres dueño de nadie, nadie es dueño de nadie, y tienes que dejar que los demás sean como son, pero a veces es mejor que no estén contigo. Prefiero tener un instante de amor que una vida deprimente. Me encanta estar enamorada, ser vulnerable y darme al otro. Es la única forma de vivir, ser vulnerable. Me encanta vivir una vida romántica a diario.
Alguna vez hablé con Sylvester Stallone. Me ofreció un piso de lujo y un Porsche a cambio de ser su chica número uno. ¿Eso significa que hay número dos? Él me dijo, es lo mejor que vas a recibir, esto es Hollywood.
Jo, perdona, jo, Planes, quan vaig veure això, vaig pensar, és que la, tots aquests mites o de, van caient tots un rere l'altre, perquè que Stallone vingui i li digui, tu podes ser...
Ser mi chica número uno.
Podes ser la chica número uno.
Te pongo un piso.
O sigui, tenia, deu tenir un catàleg de, de dones...
Totalment.
Amb pisos de luxe de diferents llocs.
A canvi de mantenir-les.
Clar, però fixa't el que li diu Pamela. Que entonces, això què quiere decir? Que la número 2, la número 3, la número 4... Totes amb pis esperant a Sylvester Stallone.
I això és una cosa que ella no ha estat mai disposada. No. És a dir, ella està disposada a patir per amor, a enamorar-se les vegades que faci falta, però el que no ha acceptat mai Pamela Anderson és que l'enganyin. En aquest sentit, hem de dir que és una persona que entén l'amor com una vulnerabilitat, és a dir, un espai on seràs ferit fàcilment i on realment implica una submissió a l'altre. Segurament aquí trobaríem part de, del seu error a l'hora d'entendre les relacions de parella, però a més té aquest, aquest punt, com us ho diria, de, no sé, de fracàs, no? I de és com tràgic. Això ho veurem amb aquesta compulsió que té per enamorar-se i casar-se. Aquí un d'aquests homes que coneixerà serà Tommy Lee, estrella del rock, drogadicte, es casen després de molt pocs dies d'haver-se conegut i és qui esdevindrà el pare dels seus fills. Aquí potser no entrem en molts detalls per la gent que vulgui veure el documental, que sàpiga com viuen aquest amor i com és aquesta relació al principi, es converteixen en una parella icònica a Hollywood i quan ella està embarassada del seu segon fill fan obres a casa i els hi roben totes les cintes, els vídeos domèstics que ells graven i que tenen guardats en una caixa forta i els hi fan xantatge.
Dios mío. Resulta que tenían nuestros vídeos caseros. Momento mierda. Éramos dos recién casados.
I love you, Tommy.
I love you!
Pasábamos todo el tiempo desnudos y nos grabábamos en vacaciones y ocasiones así. Hacíamos el ganso. Por ejemplo, él tocaba la bocina con el pene. Lo que hicieron fue reunir las imágenes de desnudos de las 8 cintas y las juntaron para que quedase sensacionalista. No sabíamos quién había enviado la cinta.
Yo no lo he hecho nunca, señor.
Això va ser molt comentat, eh? Jo aquesta imatge és de les que recordo... La imatge que recordo d'aquest famós vídeo és aquesta, que va impressionar tothom.
El vas veure, el vídeo?
No, jo vaig veure aquest fragment, que era un fragment que la gent el comentava i recordo que era el fragment més que cridava més l'atenció. La resta del vídeo,
jo
no he vist, mai ni a Tommy Lee ni a Pamela Anderson fent sexe, no m'ha interessat mai, però sí que aquesta imatge, que era molt comentada en el seu moment, clar, ell tenia un mànec realment espectacular i l'agafa i el mànec el posa sobre la botzina de la lanxa i toca el clàxon. Clar, és una imatge que va impactar en un moment.
Sí,
però la resta de vídeo no em preguntis perquè no vaig veure res ni em va interessar.
Si va interessar la tita del marit.
No em va interessar, em van dir, escolta...
El que et va agradar, ja ho estàs dient.
No, em va agradar.
T'agraden les tites,
bueno,
toquen bocines.
No, senyor, em va cridar l'atenció. A més, una tita amb descans, amb unes dimensions, en fi, de boa constrictor, tocant el clàxon. Bueno,
bueno, li has de donar una utilitat.
Sí, sí, no, per això, que escolta, anava... Més ho feia, tipus, m'emporrejant, diguéssim, el clàxon. Perquè el clàxon està al volant de la lanxa i li va fotent allà i aleshores al final acaba entre el clàxon i la mà i el penis i apreta la botzina. Bueno, és...
Queda clar, doncs, Toni, que et van provocar un impacte a les infants.
Sí, perquè esborrat, si jo ho volgués fer, he d'anar-me a comprar un vibrador d'aquest talàtex, noi, perquè no...
Diu que l'Errol Flynn tocava el piano...
També, amb el penis, sí, també s'havia explicat.
L'Errol Flynn, el del Rorincó.
Sí, ja sabem qui és. Ja, bueno, què més, Mònica?
Aquí, amb aquest robatori de les cintes, comença un dels grans traumes de Pamela Anderson, que acaba implicant el divorci de Tommy Lee, i és el fet d'afrontar un judici que, com veurem, en aquella època, doncs, el fet de que et poguessin robar unes imatges personals i difondre les imatges de tipus sexual no era considerat delicte, i menys si consideraven que tu eres part responsable d'aquella exhibició, no? Pamela Anderson explica així, doncs, el moment d'afrontar el judici.
Recuerdo que entré en la sala llena de hombres que tenían fotos de desnudos míos. En resumidas cuentas, el abogado dijo: como trabajas para Playboy, no tienes derecho a la intimidad. Aquello fue un poco ultrajante, pero me preguntaron por mi vida sexual. Yo no hacía más que pensar: ¿cómo pueden preguntarme por mi sexualidad, mis preferencias, las partes de mi cuerpo y dónde me gusta hacer el amor, basándose en algo robado? Hicieron que me sintiera como una mujer horrorosa, como un pedazo de carne, al que aquello no debería importarle nada, porque al fin y al cabo no era más que una zorra. No mostraron mucha comprensión. Pensaron: como sale en Playboy, le gusta aparecer desnuda en público.
És un dels moments més que ella explica amb més dolor i amb més sensació de patiment. Totalment, totalment. A més, com explicarà ella mateixa, veureu que aquest masclisme, aquesta misogínia que hi havia a la societat, s'acaba fent palès en el judici mateix. És a dir, no paren de cridar-la perquè declari, i tots els homes que estan participant d'aquest judici es recreen en ella, fins i tot amb una certa crueltat. Això és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció de la repercussió que ha tingut el documental i de quan n'he parlat, i és que hi ha molts homes que, doncs què esperàveu, no? Si feia això, doncs és normal que la tractessin així. És a dir, que aquesta misogínia, no, he vist que no ha desaparegut del tot, és a dir, hi ha fins i tot gent que diu: ah, mira, com que ella es va exposar, és una mica el que et mereixes, no? I ella explica això també de viure-ho en el judici.
Recuerdo que los miraba y pensaba: ¿por qué me odian tanto? ¿Por qué estos hombres hechos y derechos me odian tanto? No recuerdo cuántos días estuve declarando, pero siempre querían que regresara una y otra vez. Le dije a Tommy: no puedo soportarlo, no puedo soportarlo más. Seguramente aquel pleito llevaría años. Conozco a personas que habrían peleado hasta la muerte, pero yo estaba embarazada y no quería que aquello afectase al bebé. Tommy y yo perdimos al primero y temíamos que volviera a ocurrir.
L'any passat, Disney Plus va fer la sèrie Pam i Tommy, on s'explica aquest robatori de les cintes i qui hi havia al darrere d'aquest robatori, com va ser aquest cas, i llavors veiem com en el documental això li suposa un nou trauma per ella, no? I és com el fet que algú, sense demanar-te permís, sense tenir la teva autorització ni sense demanar-te la teva versió, es pot apropiar del teu dolor i de la teva història i revictimitzar-te, no? Qui té dret a lucrar-se amb una tragèdia que t'ha passat a tu?
¿Por qué sacar algo de hace 20 años y joder a alguien? La peor época de su vida y la conviertes en una semicomedia. No tiene razón de ser.
Me produce pesadillas. Anoche no dormí nada. No tengo ningún deseo de verla. Nunca vi aquel vídeo y no voy a ver esto. ¿Quién sabe cómo lo retratarán? Nadie sabe por lo que los dos pasamos. Deberían haber solicitado mi autorización.
Hem de dir que ella no en treu mai ni un duro de totes aquestes gravacions, ni dels vídeos, ni de cap negoci, ni tampoc de la sèrie aquesta que fa Disney Plus. Ella no s'ha lucrat mai a partir d'aquesta història que li passa amb el robatori de les imatges. Però ahir, Toni, que en vam parlar un moment, vam parlar això del dret que tenen els altres a explicar la teva història sense permís, i això ens va connectar amb els casos dels true crimes i aquestes sèries que decideixen aprofitar-se de la teva desgràcia per lucrar-se i per explicar-la com ells volen, no? Sí. I això en el documental es veu molt bé, perquè a més coincideix la gravació d'aquest documental de Pamela Anderson que estem parlant, aquest de Netflix, amb el moment en què ella està vivint l'angoixa per l'estrena d'aquesta altra sèrie.
A tot això, Vicenç Martí, sí? També volia afegir
estic amb la matxacada demanant paraula.
Sí, volia un altre granet de sorra al documental.
Sí, perquè a mi aquesta senyora me mereix tot el respecte. Per què fem més per Catalunya la Pamela Anderson que el Toni Clavés, ni amb el carnet de periodista ni sense el carnet de periodista? A fer més aquesta senyora en 5 anys, home, que no passa el Clavés.
Què és el que ha fet?
Escolta,
perdona, va fer un article. Va fer un article defensant a Catalunya.
Sí, senyora.
I
Pamela Anderson?
Sí, senyora. Sí, sí.
Sí, sí, i dient coses com aquesta, te llegeixo.
La Mel Anderson va fer un article.
Sí, sí, senyora.
Vols escoltar?
Sí, si escoltes, vols escoltar? Fes periodisme i escolta, i contracta, que no contracta res. Llegeixo. Pamela Anderson. Més enllà del resultat final, els catalans... Això és del 2017-2018, eh? Del voltant del referèndum de l'independència.
Després del referèndum.
Després del referèndum,
sí,
2018.
Sí, senyora.
Llegeixo. Més enllà del resultat final, els catalans haurien de tenir una oportunitat de tracte just similar al del referèndum per la independència escocesa del Regne Unit.
Bravo.
Suport al poble català i el seu dret a determinar el seu futur i com governar els seus assumptes.
Bravo.
I segueix la mamella, eh? Continua dient això.
Mamella,
els catalans,
per favor, eh?
S'han sentit reprimits durant molt de temps i havien de fer alguna cosa. El Partit Popular és el tipus de partit que treballa sobre la base de la provocació.
Muy bien.
I ha estat durant una dècada mostrant els catalans i prèviament els bascos un dit.
Muy bien.
I afegeixo... Ja
tot això ho ha escrit?
Pamela Anderson. Pamela Anderson.
No sabia que estigués tan informada sobre la qüestió catalana.
I segueix,
ah, escolta,
eh?
Escolta, escolta, escolta.
Escolta, escolta,
que,
no
que tu no vols sentir només el que vols al programa. No.
Però segueix, eh? El govern... Llegeixo. El govern espanyol ha sigut completament imbècil.
Mira.
I ha alimentat aquesta...
Torna-ho a dir, no, torna-ho a dir.
El govern espanyol ha sigut completament
això,
imbècil. El govern espanyol ha sigut completament imbècil. I ha alimentat aquesta provocació. I referit al rei Felipa...
Felipa,
al rei Felipa... I el discurs del 3 d'octubre, la mamella diu això.
Pamela.
La Pamela, per favor. Sí.
La idea...
Digui mamella.
No, escolta, nena.
Escolta.
La idea que Espanya és un país uniforme és un mite.
Mira.
El País Basc, Catalunya...
Què et sembla?
S'assembla molt més a Europa que a Espanya.
Fixa't.
Espero que la monarquia se n'adoni amb tot el que està passant ara, que els seus arguments són inútils.
Fixa't.
I un fracàs. I la mamella remata dient...
Pamela.
Estic amb el poble català i el seu dret a determinar el seu propi futur i com governar els seus assumptes. Els desitjo bona sort. Això és una dona i no l'enyordaria aquí en aquest
sí,
programa.
Sí, senyor. Bravo.
Pamela, 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 Pamela,
Pamela. Jo crec que hauria de ser la propera presidenta
sí, sí.
de la Generalitat de Catalunya.
I de l'ANC.
Bueno, no sé si tu això...
Perquè no, perquè no, que se la veu una noia intel·ligentíssima, una noia preparadíssima, que havia estat conilleta, però que ara és una que pot ser presidenta,
sí.
De conejita presidenta,
sí,
això s'ha de veure.
Li vaig a preguntar a la Mònica Plana si ho recordava, això, jo no ho recordava.
Jo ho recordava, sí,
ah, sí?
I esperava si en algun moment del documental ella hi faria referència no. a les causes que li interessen ara, perquè hi ha un moment que parla... doncs que li interessa el medi ambient, els animals...
Fixa't.
I pensar, home, igual parla de la causa catalana,
fixa't.
Però no ve.
Home, la Chicholina no fue política, també.
Ahora, sí. Ahora, muy bien, muy bien.
Claro.
Muy bien.
Escolta, per cert, Mònica, que hem trobat l'article que vas escriure sobre les xamanelles, que es poden veure per la tele, un article que vas publicar el 28 de desembre del 2019 i que vas titular amb... un programa que us farà anar molt calents.
Vale.
Que això...
Bueno, no está poniendo...
Aleshores, explicaves que com a bàsic perfecte teniu chimenea en tu hogar, los chisporroteos de la madera de abedul. Tu dius que aquest és de llarg el que mostra uns troncs més elegants i unes flames més vigoroses.
El tronco, el de Tommy Lee.
I que és una producció dirigida per un senyor que es veu que domina molt això de filmar els focs, que es diu George Ford.
No el conec.
Més opcions, per si no us agrada aquest de chimenea en tu hogar. La Mònica comentava en aquest article que si disposeu d'un aparell de televisió d'última generació, el més adequat és veure chimenea en tu hogar 4K Ultra HD.
Què he posat jo?
També... d'aquest director John Ford, d'acord? Una altra opció, si ens encanta, fins i tot hi ha una sèrie de 3 capítols, Chimenea para tu casa, on, per exemple, el primer capítol, que es titula Chimenea chisporreante de leña, se sent la crepitació de la fusta...
Bueno, atenció, això que esteu escoltant és...
Sí,
sí, sí, sí.
Però en aquesta sèrie
directe...
et posen nadales, o sigui, tu
bueno,
veus
nadales
el foc
ja pots acabar
i nadales nord-americanes de fons.
Sí.
Això, per exemple, nadales. El primer capítol.
Jo us he posat una de Castillo, aquí.
Exacte, tal i com ens deia la Mònica, per les opcions més extremes...
De Castillo i de Mamorra.
Hi ha Chimenea Hogareña Bright Edition, que és la proposta més radical, on es veu el bidó aquest. O sigui, tot comença amb una imatge...
Aquest el vull buscar, el del bidó.
Doncs
el
aquest
bidó.
Es veu,
ara vol el bidó.
En un primer minut, un noi encaputxat que sent uns sorolls d'unes sirenes i tira una vareta fluorescent dins d'un bidó on s'encenen unes flames. I aleshores veus com van canviant de color les flames a dins d'aquest bidó i de fons, efectivament, se senten unes sirenes de cotxes, un helicòpter... Tot això, vas veient el bidó amb la flama aquesta que va cremant.
Fixa't.
Carai, plana, se'ns ha sorprès.
Sí, sí.
Veieu?
Sí, sí. No sabíem que...
Tinc de tot. Tu demana, Toni. Tu demana que tinc de tot.
Ja t'he dit, a veure si tens alguna cosa de trens, que mira, seria l'opció també, perquè clar...
Home, trens, Slow TV i tant. Això a Noruega hi havia un programa que la càmera l'enganxava a dalt d'un tren i creua tot Noruega amb la càmera al sostre del tren.
Hòstia, Blanes, tu saps tot, eh?
Tot.
Què més vols? No.
D'avions hi ha una cosa.
D'avions t'ho porto el proper dia.
Molt bé. Mònica Blanes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins ara. Dos minuts i tornem.
Vaya posar foc a... Vaya posar llenya a la llar de foc.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no haurien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
Versió RAC 1. Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de febrer. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia. Movement that inspires.
Maset, cellers, maset.
Veig que es recorda de mi, senyor Balcells. A veure si sap per què el truco.
Maset i el 12 més 6.
Exacte. Ara per la compra de 12 ampolles li regalem 6 més.
I directe a casa meva.
I enviament de franc.
Aprofiti la millor oferta de l'any trucant al 900-200-250 o entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa seva.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Si el teu edifici o empresa conté amiant, no esperis més. A SM Savall ens encarreguem de tot. Som especialistes en la retirada de tot tipus d'amiant i substitució de cobertes. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
El Festival Jardins Terramar de Sitges presenta l'únic concert a Catalunya de Tom Jones. Els nous espectacles dels Amics de les Arts, Su, Sara Baras i Blaumut i la nova gira de la cantautora francesa Zaz. Entrades a la venda a festivaljardinsterramar.com. Del 28 de juliol al 10 d'agost, jo soc Terramar. I tu?
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Nou minuts i acabem el versió RAC1. Canvi de lloro, perquè el Clapés anava a fer unes gestions. Passarem al rasclet amb l'Eulàlia Carrascal. L'Eulàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Benvinguda. Bona tarda. Ets de les que els agraden les càmeres en directe?
Per què?
Bueno, perquè tenim aquí...
La llar de foc
en directe.
M'encanta.
Però jo li he passat a l'Oriol Cruz, que no sé si en algun moment s'ha transmès, una càmera en una llar de foc que era en directe.
No ho era.
Com que no ho era?
No ho era.
No. Ho posava, YouTube.
Sí, no.
I directe no. 4K, I
aquest... Ens han estat dient que a Netflix les llars de foc que surten enfocades sí que veus com evoluciona tota
que la gràcia.
No és en directe, però veus com es van desfent els troncs.
Sí, que està gravat en directe.
Sí, fins que s'acaba...
I no hi ha ningú que em posi de nous.
No, o sigui, tota la gravació dura des que posen els troncs
sí.
Fins que ja s'esgota la...
Fins que queda braç, i llavors ja poses...
I aquesta que teniu ara, d'on és?
Dos.
Això no se sabe.
Això és de YouTube.
Però aquesta, els troncs, es cremen o no es cremen?
No. És bucle.
Tot el que s'ha posat no crema res.
A mi m'agrada molt unes càmeres en directe, que us recomano, que són càmeres que estan en taxis o en cotxes particulars, que van circulant per diverses ciutats del món. Llavors tu poses webcam taxi London i veus un cotxe que circula pel centre de Londres. Si plou, plou, sí. Si neva, neva. Si hi ha molts semàfors, hi ha molts semàfors, i vas veient coses de la ciutat.
Jo he vist un vídeo del tren que deia el Toni, d'un tren que va per paisatges així nevats, i és molt xulo.
Maquíssim, maquíssim, també. El món de les càmeres en directe és tremendo.
Va, us porto un tema que també està una mica relacionat amb càmeres.
Sí.
Perquè fa pràcticament una setmana que jo no es pot pujar al transport públic amb patinets elèctrics.
En teoria, perquè hi ha risc
que explotin.
Jo n'he vist algun, eh?
Tu n'has vist?
Sí, algun, sí.
Doncs mira, aquest cap de setmana han explotat un dins una barberia de Gavà. I precisament hi havia càmeres de seguretat gravant-ho tota l'estona. Llavors es veu com de sobte s'incendia el patinet sol, o sigui, comença a sortir fum, després es comença a cremar, i per aquesta explosió es van trencar tots els cristalls del negoci, però no va haver-hi cap ferit. O sigui, tot i que hi havia dues persones allà, hi havia un home i l'altre...
La càmera, el que es veu és que hi ha una combustió espontània que seria un cas per Sebastià d'Arbó, podríem dir, no?
O sigui, es veu, comença a sortir fum negre, i de sobte comença a cremar el patinet. Llavors el barber, que està tallant el cabell, va cap allà, super sorprès, intenta apagar-ho, i després ja es queda amb tant de fum que ja no es veu res.
Quina explicació faria, Sebastià, d'aquest tema?
Això és
la combustió de patinet.
Això és un elonema.
Què?
Com?
Això és un elonema, és un fenomen que passa molt.
Elonema.
Un elonema, sí, busqueu. Si ho connectes al meu programa Misteris de les vostres teles locals, ja ho hauríeu.
Ahir em vas renyar, Sebastià, i a l'Oriol també.
Sí, home, és que el tema aquest d'Uri Geller, això és el que heu de parlar, del patiner que se't xambusca.
Uri
Geller, que ja fa molt temps que...
Em vas dir que ja se sap el truc, eh? Però quan vaig preguntar quin era, em vas dir que no ho podies explicar. Un altre.
I ha millorat amb els anys, i jo el conec, evidentment.
Elonema, has dit?
Un elonema.
No em surt res a mi per elonema, eh?
Bueno, busca-ho bé, és clar, si no sabeu.
Bueno, per al·lusions, Vane Cabello.
Buenas tardes.
L'Eulàlia ens explica que cada cop i volta apareix aquesta combustió, rebenta els vidres de la barberia.
Sí.
No sé si això et causa alguna, en fi, alguna molèstia o alguna preocupació per la teva perruqueria.
Para nada, compañero Marc, para nada, porque yo quiero también aprovechar para avisar a todos mis clientes, mis clientas. Sobre todo para decirles que en mi peluquería es totalmente segura. Yo todos los...
No segura. Hem vingut tots i aquella peluqueria fa por, eh? Tens alguns...
un monopatín de eso en mi vida. Porque nosotros, el sistema de carga que usamos, los apliques, tanto los apliques como todo el cableado, está todo certificado.
¿Certificado por quién?
Certificado por la Unión Europea. De que eso es inflamable totalmente, por lo tanto, no tiene que haber ningún peligro para nadie y sobre todo para el cliente que esté ahí cargando.
Inflamable quiere decir que es inflamable, exactamente.
Entonces, cobramos 10 euros la hora. Porque
10 euros l'hora? L'hora de càrrega, 10
claro.
euros?
¿Tú sabes lo cara que va la luz?
Tú
tienes una peluquería y te llega la factura a ti.
Robatori 10 euros.
Y la gente no paga eso. Claro. A todos los chavales del barrio y pagan para cargar ahí porque
carga
saben
segura.
Que mi establecimiento es completamente seguro. Y a veces tenemos hasta 20, hemos llegado a tener 20 que tenemos que hacer sitio ahí entre los pies de las clientas que apoyen los pies ahí en los patines.
Els trens també passa o passava també, havies de fer lloc pues perquè la gent deixi el monopatí.
Completamente seguro, 100%.
Què més? Amb què acabarem?
Vale, amb un estudi que descobreix que els coloms comparteixen el procés d'aprenentatge amb la intel·ligència artificial.
El tema colom el toca molt el senyor Boigas.
Boigas, sí.
Sí, senyor Boigas, bona tarda. És el seu tema, eh?
Amb l'espectacle, ho explico.
Sí, l'espectacle, sí.
Un grup de psicòlegs de la Universitat d'Iowa, als Estats Units, van dissenyar diferents proves complexes perquè els coloms les fessin. I per fer-les necessitaven la lògica o el raonament. Llavors ells pensaven que no ho aconseguirien, però ells, amb un mètode de prova-horror, van acabar com aprenent-ho amb un marge d'error del 70%. I aquest mètode és el mateix que fa servir la intel·ligència artificial, i això és el que han descobert tot. Clar, el que diuen és, els coloms no tenen la mateixa memòria que la intel·ligència artificial.
Són més persones que les persones, els coloms. Vol acomiadar, senyor Boigas, el programa, que hem deixat-ho aquí, eh?
Bueno, doncs, demà hi seré jo i els fotin.
RAC1.
Últims dies per veure Pares Normals al Teatre Poliorama, el musical d'èxit que ja han vist més de 30.000 espectadors. Una producció de Minoria Absoluta i Els Amics de les Arts, sota la direcció de Sergi Balbel. Pares Normals, una comèdia musical que emociona.
Fins al 26 de febrer, improrrogable.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Té monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 13 al 17 de febrer, la Casa de Subhastes Soler i Llach organitzarem unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Els nostres experts examinaran els seus objectes al carrer Beethoven 13. Demani cita a info@soleillach.com o al 93 201 87 33.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al Teatre